Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 11 de febrer de 2013. La lluita contra la corrupció ha estat motiu en les últimes hores d'un seguit de propostes formulades de manera pública per dirigents polítics i econòmics. El líder dels socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba, va plantejar ahir que es prohibeixin les donacions d'empreses a partits, entre altres coses, mentre el primer secretari del PSC, Pere Navarro, defensava un pacte global per determinar en quins casos un polític ha de dimitir dels seus càrrecs, és a dir, si amb la imputació n'hi ha prou. Aquesta última possibilitat va fer també ahir que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, demanés directament la renúncia d'Oriol Pujol, secretari general de Convergència, en cas que se l'imputi pel cas de les ITVs. També han dit la seva el fiscal en cap de Catalunya per demanar més fermesa contra la corrupció en la vida pública i el president de Foment del Treball, que fins i tot va exigir autocrítica en l'empresariat, que és el col·lectiu d'altra banda que sovint ajuda les forces polítiques. Aquest mosaic de comentaris arribava hores després que el PP pengés dissabte a la seva web diverses declaracions de la renda i de patrimoni de Mariano Rajoy. Està bé, sens dubte, que hi hagi propostes contra la corrupció, però el que demanem als ciutadans és, sobretot, acció i eficàcia contra la perversió que més desconfiança genera. Segurament amb les lleis actuals ja es pot fer, però si cal, ampliem-les o reformem-les. Els casos han de passar per la justícia, però lluitar contra la corrupció va molt més enllà, com sabem. Requereix que s'erradiqui de la vida pública, encara que no hi hagi judici, i sempre des de la presumpció d'innocència. Una retirada a temps, sense judicis paral·lels, això sí, ajuda també a acabar amb el problema. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara en aquesta festivitat de la Mare de Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt l'actualitat de les últimes hores. El PSOE ha proposat prohibir les donacions d'empreses a partits per evitar sospites, segons va dir ahir Alfredo Pérez Rubalcaba. També planteja la creació d'una oficina anticorrupció, la competència de l'Audiència Nacional en aquests casos i la inhabilitació de les empreses condemnades per corrupció.
Rubalcaba considera que la prohibició que persones jurídiques puguin fer donacions als partits polítics eliminaria les sospites i també els recels que aquestes ajudes desperten en els ciutadans. En aquest sentit, consideren que les donacions per part de persones individuals poden respondre a una identificació ideològica, però no les donacions de les empreses que responen a interessos.
Una altra de les propostes anunciades per Rubalcaba és que les empreses que apareguin implicades en casos de corrupció política siguin inhabilitades per contactar amb qualsevol administració i contractar-hi, organisme o empresa pública, pel temps que duri la condemna dels responsables.
Es tracta, segons el PSOE, d'una mesura destinada a desencoratjar les empreses temptades d'aquests comportaments davant del risc de ser vetades a les contractacions públiques. Per la seva banda, l'oficina anticorrupció que proposen els socialistes hauria de tenir capacitat d'actuació directa a tot el sector públic de l'Estat i també a les administracions locals i gaudiria d'autonomia funcional, encara que dependria orgànicament de la vicepresidència del govern espanyol. A més, tindria també competències a totes les comunitats autònomes després de la firma dels corresponents acords de col·laboració.
Tot just després que Mariano Rajoy pengés declaracions de la renda dels últims anys i també una declaració patrimonial, van continuar ahir les reaccions polítiques. La presidenta dels Populars Catalans, Alicia Sánchez Camacho, demanava al secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al president català Artur Mas i a la resta de polítics espanyols que segueixin l'exemple de Rajoy i publiquin aquestes declaracions com un exercici de transparència i de compromís amb la lluita contra la corrupció.
La líder dels Populars Catalans va deixar clar que el partit és el primer interessat a arribar al final i demostrar la falsedat d'aquests documents publicats al diari El País. En aquest sentit, va criticar també la irresponsabilitat de Rubalcaba per demanar la dimissió de Rajoy basant-se en informacions publicades per un mitjà de comunicació que no han estat contrastades ni tampoc comprovades.
Precisament el moment en què ha de dimitir un imputat és la pregunta estrella, encara sense resposta, d'aquesta última setmana i ahir es visualitzava aquest dubte i aquest interrogant. El primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, va dir que no totes les imputacions són iguals i va proposar un pacte polític multipartit per unificar els criteris sobre aquesta renúncia.
Aquesta proposta de Navarro coincideix amb la que ja va fer el president de la Generalitat, Artur Mas, després de la cimera anticorrupció amb els principals òrgans de control de l'acció pública. El líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, també ha demanat que la justícia vagi ràpida i compti amb els recursos necessaris per actuar davant d'aquests casos de corrupció. També va defensar la tolerància zero d'aquesta corrupció i va demanar càstigs més exemplars quan es demostren els delictes.
I en una entrevista al Canal Públic 324, el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, va dir que els empresaris han de fer també autocrítica perquè són, d'alguna manera, amb les seves donacions, responsables de possibles perversions. Montellà, d'altra banda, va assegurar que el procés sobiranista català no ha afectat l'economia i, en un altre nivell de coses, va valorar positivament la política econòmica del govern de Mariano Rajoy. Altres notícies de casa nostra, el jutge que investiga el cas d'Esther Quintana, la dona que va perdre un ull a Barcelona el 14 de novembre passat, el dia de la vaga general, pren declaració avui a la periodista que van registrar imatges rellevants d'aquells fets.
El jutge també disposarà d'aquestes imatges que podrien aclarir si en el lloc on es trobava Esther Quintana es va disparar algun projectil. A les imatges de Gràcia Mont Televisió s'hi poden sentir dos trets i pocs segons després es veu Quintana caminant d'esquenes a la càmera. Els especialistes hauran de dir pel so si es tractava de trets de salva, tal com sosté Interior, o bé si es va disparar algun projectil com sosté Esther Quintana. El magistrat, a més, també espera informació de la Divisió d'Afers Interns dels Mossos sobre la situació i els moviments de les furgonetes policials en el lloc dels fets.
Un grup de persones va llançar ahir petards, va insultar i va agredir a Viella sis agents dels Mossos d'Esquadra que fa uns dies que dormen al carrer com a mesura de protesta contra les retallades que se'ls ha aplicat en el seu sou.
Arran de l'agressió, tres agents han quedat lesionats amb un esquins i també talls a la mà. De moment han detingut una persona que ha reconegut l'atac i s'investiga qui més hi ha participat. El sindicat dels Mossos, que ja havien advertit que durant el cap de setmana de Carnestoltes podien ser víctimes d'alguna gambarrada, han confirmat que es personaran com a acusació particular contra els agressors. Fa dies que els Mossos, que dormen a la intempèrie per reclamar un lloc per viure, com dèiem, les dues setmanes que els toca treballar.
I el filòsof barceloní Eugenio Trias ha mort als 70 anys a causa d'un càncer contra el qual lluitava des de feia temps. Trias era un dels pensadors i assagistes més rellevants en llengua castellana i havia dedicat tota la seva carrera a la formació universitària a la Universitat de Barcelona i a l'Autònoma i des de feia 20 anys a la Pompeu Fabra.
Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, va ser catedràtic d'estètica a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura i membre també fundador del Col·legi de Filosofia. També va ser professor de filosofia a la Universitat Pompeu Fabra, on va exercir com a catedràtic d'Història de les Idees. L'any 1976 va fundar el Col·legi de Filosofia amb el filòsof català Xavier Robert de Ventós, psicoanalista Antoni Vicenç i també el professor de literatura Jordi Llobet.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Accident en el creuer Thomson Majesty, en què van morir ahir 5 tripulants en caure al mar una llanxa de salvament durant unes maniobres rutinàries al port de Santa Cruz de la Palma, a l'illa canària de la Palma. Aquest accident es va produir durant un simulacre i la causa, segons les últimes investigacions, és el trencament de dos cables de l'embarcació auxiliar.
El bot va quedar penjat en vertical amb els 8 tripulants a l'interior fins que el cable es va trencar novament i la barca va caure a l'aigua cap per avall des d'una altura d'uns 20 metres. Així ho va explicar ahir el cap d'explotació de l'autoritat portuària de Santa Cruz de Tenerife durant la roda de premsa que van oferir els mitjans de comunicació per explicar-ne les causes del lamentable accident. De la llanxa salvavides van poder sortir pels seus propis mitjans 3 tripulants. Els 5 restants no van tenir la mateixa sort. 4 van ser rescatats sense vida i el 5 va morir després que li van aplicar infructuoses tècniques de reanimació durant 45 minuts. El creuer, recordem que havia atracat a Santa Cruz de les Palmes a les 8 del matí d'ahir, procedent de les Palmes de Gran Canària. Tenia previst salpar cap a Funchal, a Madeira, a les 3, però encara no ho ha pogut fer perquè necessita el permís de l'autoritat judicial.
A Mèxic, la policia ha detingut 6 persones en les últimes hores presumptament relacionades amb la violació la setmana passada de 6 noies espanyoles a la ciutat d'Acapulco, concretament. Tots eren treballadors de la zona on les noies estaven passant uns dies de vacances. Segons l'agència EFE, la policia mexicana manté detingudes 5 persones més, segons sembla, encara sense càrrecs.
Des de divendres, dient que es van produir les detencions, els familiars i els veïns dels sospitosos van denunciar que aquestes detencions són arbitràries i que la policia ha actuat davant la pressió per tancar el cas. Per contra, el governador de l'Estat ha negat qualsevol violació dels drets dels presumptes agressors. A més, ha assegurat que s'està molt a prop de tancar el cas. Segons ha informat el comissari suplent de la localitat de Lomas de Chapultepec, Adrián Sánchez Silva, tots els sospitosos treballen en restaurants de Barra Vella, a l'Estat i a l'est d'Acapulco, en el mateix sentit que els familiars. El comissari va declarar que els mitjans de comunicació doncs, que estan obligant els detinguts a que es reconeguin culpables de la violació de les espanyoles. La fiscalia ha informat que els retinguts han estat traslladats a Chipalcingo, capital de l'estat de Guerrero, situada gairebé 2 hores d'Acapulco, suposadament passant una roda d'identificació.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Almenys 36 persones han mort en una estampida humana que s'ha produït aquesta nit passada en un estadi de la capital de Mali, segons ha informat una ràdio estatal.
Milers de persones s'havien reunit a l'estadi Modibo Keita de Bamako per escoltar un predicador islàmic que feia un discurs dins la festivitat musulmana de Maulud. No hi ha hagut cap confirmació oficial d'aquesta estampida, però un testimoni explicat a l'agència de notícies Reuters que s'ha iniciat quan els assistents a l'estadi s'han avançat per poder tocar el predicador que els hauria de portar bona sort. Altres fonts asseguren que el número de víctimes mortals podria augmentar fins a 44 i també una font oficial propera a l'organització de l'esdeveniment ha explicat que la majoria de les persones mortes serien dones.
Parlem d'una altra tragèdia, en aquest cas violenta. Almenys 116 persones han mort en un atac de milicians tribals rebels contra ramaders del clan Alaunuir a l'estat sud-sudanès de Jonglei, és a dir, a Sudan del Sud, segons han informat el governador d'aquesta província, Kuol Manyang, i altres autoritats.
En declaracions a la televisió oficial del Sudan del Sud, Manyang va explicar que l'atac el van fer divendres homes armats de la tribu Al-Morley, contrari al govern de Yuba. Els ramaders portaven els caps de bestiar escortats per efectius de l'exèrcit sud-sudanès, segons va indicar el governador, que va afegir que les víctimes mortals són 102 civils i 14 soldats.
Traspàs de poders a la coalició de l'OTAN a l'Afganistan. El general nord-americà John Allen ha cedit el comandament al general Joseph Dunford, que ha de ser l'últim d'aquesta missió procedent dels Estats Units, ja que les forces occidentals s'han de retirar de l'Afganistan a finals de l'any vinent.
Allen s'ha felicitat els canvis fets a l'Afganistan. S'ha encarregat de la transferència de la seguretat a l'exèrcit i la policia afganesos. La cerimònia s'ha fet en un gimnàs en presència de representants dels exèrcits de la coalició, de diplomàtics i de dirigents afganesos, però no hi ha assistit el president Karzai. El secretari general de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha elogiat les capacitats del nou comandant de la missió de l'Aliança de l'Afganistan, el general Dunford, i ha dit que el seu paper serà clau en la transició que deixarà la seguretat del país en mans de les forces afganeses.
I el primer ministre italià sortint, Mario Monti, va acusar ahir el seu rival a les eleccions italianes dels dies 24 i 25 i antic primer ministre Silvio Berlusconi d'intentar comprar vots amb promeses impossibles.
Segons Monti, Berlusconi continua fent promeses amb les que tracta de comprar el vot dels italians amb el diner d'ells mateixos, dels italians.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça-Riga les va proclamar ahir al vespre campió de la Copa del Rei de bàsquet després de derrotar el València a la final per 85-69, final disputada a Vitòria.
El Barça va marxar al descans dominant per només 3 punts, 36-33, però la segona part va remuntar gràcies a un millor joc. El club blaugrana igual així els 23 títols que suma ja fins ara al Real Madrid. Pete Michael va ser proclamat el jugador més valuós de la final i Xavi Pascual suma el seu desè títol com a entrenador del Barça. Paral·lelament, ahir es va disputar també el tradicional torneig de la minicopa que aquest any s'han portat el Real Madrid davant del Barça per 71 a 47.
I el Barça de futbol va guanyar ahir el Getafe per 6 a 1 al Camp Nou en el primer partit que jugava a l'estadi Blaugrana a les 12 del migdia.
Ni les rotacions introduïdes a l'11 titular ni tampoc un horari, com deien, poc habitual van perjudicar el joc de l'equip Blaugrana. Al contrari, Iniesta, que va tornar a actuar més endarrerit per la baixa de Xavi, va oferir una lliçó magistral de futbol, tot i marcar només un gol. El primer, en el minut 6, va ser obra d'Alexis, el seu primer gol de la temporada a la Lliga. La resta de gols van anar a càrrec de Messi, Villa, Tello i Piqué. El Camp Nou feia, com dèiem, 47 anys que no collia un partit oficial a les 12 del migdia. I per cert, que amb el segon gol del Barça, al minut 12, Leo Messi ha fet història, ja que és el primer jugador de la història de la Lliga que marca en 13 jornades consecutives.
I pel que fa a altres partits, destaquem que l'Espanyol va golejar l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés 0-4 i deixa el descens ja a 8 punts. El Madrid, recordem-ho, va golejar també el Sevilla 4-1 dissabte amb Cristiano Ronaldo com a jugador estrella. I acabem amb un apunt d'handbol.
Doncs sí, perquè el Barça Intersport va fallar ahir el test més difícil que li quedava en el grup T de la Champions d'handbol després de perdre contra el Berlín per només 31 a 30.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La Facultat de Teologia de Catalunya, a través del seu Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, ha organitzat per avui i demà les sisenes jornades d'ètica i món contemporani, que tractaran aquest any el binomi Economia del Desig, Economia de la Necessitat. Amb les sessions, que tindran lloc al seminari al carrer Diputació 231 de Barcelona, es vol contribuir a l'anàlisi de l'activitat econòmica en el marc de la doctrina de l'Església. Les jornades seran inaugurades aquest matí per l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, amb la presència del director del Seminari de Doctrina i Acció Social, Antoni Babra, el president de l'Ateneu Barcelonès, Francesc Cabana, el professor de l'IES, Alfredo Pastor, i l'arcabisbe Mario Toso, secretari del Pontifici Consell Justícia i Pau, seran alguns dels ponents de les sessions. També hi haurà dues taules rodones, l'última demà moderada pel professor de Moral Social, Joan Costa.
El papa Benet XVI va demanar ahir que els cristians trobin el valor, la confiança i l'impuls per proclamar i donar testimoni de l'Evangeli i que no es desanimin davant els fracassos i les dificultats. El pontífex va fer aquesta crida davant dels milers de fidels que van acudir a la plaça Sant Pedro per al tradicional Àngelus Dominical. En aquesta línia va reflexionar sobre la vocació del sacerdoci i la vida consagrada i va destacar que aquesta és de Déu. El Sant Pare va recordar més que ahir diumenge diversos pobles de l'extrem orient celebren l'any nou lunar i va subratllar que pau, harmonia i agraïment al cel són els valors universals que se celebren en aquesta ocasió i són desitjats per tots per construir la pròpia família, la societat i la nació. Benet XVI va voler recordar també que avui se celebra la Jornada Mundial del Malalt i es va mostrar proper en la pregària als qui pateixen la malaltia. En les salutacions, el papa va expressar la seva estima per la iniciativa Banc Farmacèutic, que el dissabte va fer una recollida de medicaments a Espanya, Itàlia i Portugal.
Passen 3 minuts d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, una testimoni va denunciar al PP els comptes dels Pujol. En aquest cas es refereix a una acusació del blanqueig de diners a Andorra. La Vanguardia, Rubalcaba vol prohibir les donacions d'empreses a partits. Al Punt Avui, la meitat de dones que avorten encara es paguen la intervenció, diu el titular. Diari Ara, 7 falsos mites sobre la consulta, referint-se al procés sobiranista. El País, el PSOE demana vetar les donacions de les empreses als partits. El Mundo, un 84% creuen que el jutge hauria d'imputar la infanta Cristina. L'ABC obre amb Navarro recollint la Copa del Rei de bàsquet per al Barça, titula El rei lliura la Copa d'Espanya al Barça a Vitòria. I la Razón, la cúpula de Finsa, es va repartir 16 milions en diner negre. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el conciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Andreu Uller, que ens parlarà de la Jornada Mundial del Malalt i de la Festa de la Verge de Lourdes.
Cada dia, a 2:15 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general no és un matí massa complicat. En aquesta xarxa viària sí que queden aturades aquí l'autopista del Garraf. De forma intermitent, tot sigui dit, trànsit lent, aturades entre Viladecans, Sant Boi, venint cap a Barcelona, i el cinturó del litoral és una altra via força plena, amb uns 3-4 quilòmetres aturades intermitents entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. A l'extrem nord, la C-58, amb petits trams de retencions, a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, entre Montcada i el Nus, sortint de la ciutat comtal. En fi, hi ha trànsit, però com us dèiem, en general no és un matí excessivament complicat en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Des del Centre d'Informació Transmet, Rosa Avi, bon dia.
Bon dia, des de Transmet, en setena matí de dilluns, en normalitat, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables en aquests moments per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb molts núvols en conjunt a Catalunya i amb algunes nevades febles a punts del Pirineu. També algunes precipitacions més disperses amb una cota de neu més alta al quadrant nord-est. En general hem d'esperar que la nuvolositat sigui força abundant fins al migdia. A partir de llavors la nuvolositat es tendirà a trencar al llarg de la tarda, però novament augmentaria al final de la jornada. Això sí, al Pirineu els núvols es mantindran abundants i les nevades febles es mantindran al llarg de tot el dia, però fins i tot al final de la jornada podran guanyar en intensitat i també en extensió. Però al final de la jornada, com dèiem, amb aquest augment de la nuvolositat, també portarà algunes precipitacions que sí que podran ser una mica més extenses i afectar punts del nord i oest del país. Així, demà, dimarts, tornarem a començar amb força nuvolositat, però uns núvols que, com avui, es tornaran a trencar durant les hores centrals del dia i quedaran restringits a punts del Pirineu i també de l'àrea del port. Pel que fa a les temperatures, durant aquestes primeres hores del matí són una mica més altes que les d'ahir diumenge. Al centre del dia les màximes baixaran, això sí, respecte a les d'ahir, i tornarem a tenir ambient fred a molts punts del país. El vent s'anirà reforçant i bufarà de component nord i oest. Atenció, perquè pot bufar amb ratxes fortes o molt fortes en alguns punts, sobretot a cotes elevades. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuán 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui, Festa de la Mare de Déu de Lourdes, se celebra la 21a Jornada Mundial del Malalt, amb una commemoració especial i eclesial a nivell internacional al Santuari Marià Alemany d'Allotting. Així ho recorda el Papa en el seu missatge amb motiu d'aquesta jornada. En el text, el pontífex diu, entre altres coses, que l'any de la fe que estem vivint constitueix una ocasió propícia per intensificar la diaconia de la caritat en les nostres comunitats eclesials per ser cadascú bon samarità de l'altre, del qui és al nostre costat, i així es refereix sobretot als malalts. El títol del missatge és «Ves i tu fes igual», un fragment, una frase del capítol desè de l'Evangeli de Lluc. El Sant Pare també expressa el seu reconeixement profund i de coratge a les institucions sanitàries catòliques i a la societat civil mateixa en general, perquè fan una gran feina amb voluntariat i professionalitat a favor dels malalts. Parlem amb Andreu Uller, que és sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i conciliari de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Mossèn Andreu Uller, bon dia i bona festa.
Bon dia, bon dia.
Com definiria vostè la festa d'avui, que vincula una advocació de la Mare de Déu tan important com és Lourdes, al sud de França, i el que és la Jornada Mundial del Malalt?
Sí, això ve de Joan Pau II, que va voler vincular-la. La Mare de Lourdes, en seguida que va començar a veure els pelegrinatges a Lourdes, va quedar molt vinculada al món dels malalts, va quedar molt vinculada a aquesta vocació de l'Església, de tenir cura dels que sofreixen, dels que pateixen. I en seguida es va organitzar tot Lourdes a través de l'Hospitalité de França a Lourdes per acollir els malalts. Això va donar, per tant, una gran vocació, un gran carisma lourdià d'atenció als malalts. Joan Pau II, amb aquesta sensibilitat que tenia per Lourdes, que anava de vegades a visitar-la, va voler vincular-ho amb aquest dia, el Dia de la Mare de Lourdes. Era molt interessant pensar que cada any tinguem aquesta, renovem aquesta vocació de l'Església, com avui el Papa Benet XVI ens recorda, que veritablement l'Església ha de cada any ha de renovar aquesta vocació de l'Evangeli, no? De atendre els malalts.
Els malalts avui són protagonistes i avui, evidentment, tenim des d'aquí un especial record per a ells. Els malalts, tant els qui pateixen la malaltia de forma lleu o ocasional, com pot ser una grip, fins a aquells malalts crònics o fins i tot aquelles persones que estan patint l'agonia per qualsevol motiu o per raons d'edat. Com vostè ha dit, mossèn Andreu Uller, funcionen les hospitalitats en moltes diòcesis del món que emanen d'aquella hospitalité, d'aquell esperit hospitalari de Lourdes al sud de França. A Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa hi ha l'hospitalitat de Lourdes més antiga de Catalunya i més gran. Com viuran vostès avui aquesta festa?
Pues avui de manera molt tradicional i molt històrica per nosaltres, perquè ja l'hospitalitat d'aquí, de la nostra província eclesiàstica, ja fa ja més de 100 anys que funciona. I aquests 100 anys, la major part d'ells, molt vinculats al Dia de la Mare de Lourdes. Ja molt aviat es va començar a celebrar com un tríduum, com tres dies en els quals pues, es celebrava la festa. I que tenien la culminació en el dia d'avui, en un dia especial a la catedral, amb diferents celebracions i diferents actes. Uh-huh. Avui hi haurà diverses misses en l'altar de la Mare de Lourdes al claustre, que aquest altar el va promoure l'Hospitalitat de la Mare de Lourdes. És un altar també bastant antic, no? dels primers anys que es va refundar l'hospitalitat. I després a la tarda, hi haurà especialment a les 6 de la tarda el Rosari, i després a les 7 de la tarda la missa tradicional que presidirà el senyor cardenal de Barcelona, amb la que hi haurà també amb la processó de les torxes.
Doncs això serà
a l'església, en la basílica i en el claustre. Farà les processó de les torxes fins a l'altar de la de Lourdes.
Queda dit, durant tot el dia serà molt present en la devoció de moltes persones al claustre de la Catedral de Barcelona, amb aquest altar dedicat a la Mare Déu de Lourdes, i a la tarda, a partir de les 6, rosari, processó de torxes des del claustre, i a les 7, Eucaristia, a l'altar major de la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Lluís Martínez.
Sí, tot el dia hi ha una taula informativa i que es venen també objectes religiosos de la Mare de Lourdes allà al costat de l'altar, molt a prop, al claustre, que això ho s'encarreguen un equip de voluntaris, i tot el que recull és, com sempre, per financiar el pelegrinatge a Lourdes, per acompanyar malalts a Lourdes, que és la finalitat principal de l'hospitalitat.
Sabem que també hi ha hospitalitats a Tarragona, a Girona, sí, a Vic i Solsona.
En cada diòcesi de Catalunya hi ha una hospitalitat.
Hi ha una hospitalitat, doncs, que també...
I d'Espanya, la majoria. Hi ha alguna que no, però d'Espanya, la majoria.
La majoria. Moltes gràcies, mossèn Andreu Uller, per haver-nos acompanyat aquests minuts en la festa de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt. Salutacions també a tots els malalts atesos per la vostra hospitalitat, la de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa i la d'arreu de Catalunya. Bon dia i bona festa. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials. Bon dia, senyor Sabater.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres el doctor en oftalmologia i cirurgià Joan Carles Reiteri. Bon dia, senyor Reiteri.
Hola, bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, ens acompanya avui el regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Bon dia, senyor Caminal.
Hola, bon dia.
Bé, hem tingut en les últimes hores una nova bateria de propostes contra la corrupció expressades de manera pública en diferents ambients, en diferents àmbits, en mitjans de comunicació, i una mica la sensació que tenim els ciutadans, no sé què en pensen vostès, és que amb aquestes propostes, si no hi ha una acció eficaç al costat d'aquestes propostes, no fem res. Però vaja, com ho veuen?
Jo crec que en aquest tema de la corrupció hi ha una gran dosi d'hipocresia per part de tothom. Tant aquell que ensenya les declaracions de renda, perquè és evident que si has cobrat diner negre, com diu algú, no hi ha una casella on posar el que has cobrat, com si...
Altres ingressos no declarats, allò que has pogut posar.
Sí. I per altra banda, que tots els partits ara s'omplin la boca de fer mesures i de posar i de prohibir les donacions, quan tots els dos grans partits, que són els més implicats amb això, han estat al govern, han tingut oportunitat de prendre mesures legislatives, a prendre mesures dins del propi partit, que ningú ha fet, ningú ha donat lliçó real de tot això. Em sembla que és una gran hipocresia, que aquí tenim un problema greu de finançament dels partits, tenim un problema greu pel que fa a la moral dels servidors públics. Jo crec que aquí hi ha un tema moral important, i per tant tot el que es pugui dir ara em sembla que és pura hipocresia, quedar bé i fer comèdia, en definitiva.
A nosaltres ens ha agradat dir, i és ben veritat, que la majoria dels polítics són honestos, és a dir, que hi hagi corrupció no vol dir que tots siguin igual, encara que de vegades la temptació ciutadana és de dir això, però sí. El senyor Caminal, per al·lusions, no sé si vol dir alguna cosa, com a regidor.
Bé, ja sóc un polític d'un altre nivell, eh?
Sí, però vaja, també és militant d'un partit i...
Sí, però que no tenen cap cas de corrupció, i és important que Esquerra... Jo crec que en això cal reconèixer que Esquerra Republicana mai han estat sotmesos a un...
Almenys no tenen cap cas conegut o investigat de forma rellevant per la justícia.
S'intenta fer les coses bé, però el que deia jo, que jo sóc un polític d'aquests que més aviat hi gasto temps i ens hem de rascar sovint la cartera. O sigui, és tot el contrari. De tota manera, els partits que han estat a govern i que han tingut l'opció de poder remenar aquests caixons de la corrupció, jo penso que quasi tots estan esquitxats. Tot i això, n'hi ha uns que s'omplen la boca de que són nets i que... Com, per exemple, Ciutadans, eh? Ciutadans, si rasquéssim una mica, sobretot amb l'aspecte de les donacions, segur que surt alguna cosa, perquè ningú es creu que amb 500.000 euros es pugui fer una campanya electoral. Per tant, també alguna cosa fosca hi ha allà dintre. O sigui que el que haurien de fer els polítics és menys bussejar que els altres són els dolents i començar a mirar a casa seva, que tothom té, té coses a amagar, no? A partir d'aquí, les lleis anticorrupció, com s'ha de fer? Pues això ja és més complicat. Segurament que si tinguéssim via lliure a les donacions i que s'haguessin de declarar, tot això seria molt més net. No pas, no es poden donar a fer donacions, limitar les donacions. A partir d'aquí tothom és lliure de fer amb els seus cèntims el que vulgui, el que passa que hauria de ser clar i declarat.
Sí, no, jo crec que el que ha fet el president de govern és un exercici de transparència. Seria bo que els altres dirigents ho fessin, senyor Rubalcaba i totes aquestes gent, que sapiguem exactament què han cobrat els últims 10 anys. Jo crec que és un... Home, no és la solució d'aquest problema, però és un petit pas, no? És un petit pas que m'agradaria que fos...
Però aquest gest de Rajoy, creu vostè que fa més creïble la seva defensa de la innocència?
Bueno, és un pas de transparència importantíssim. Penso que estic esperant que els altres facin aquest pas, no? Si no, doncs, realment es trobaran amb un pas enrere davant de la ciutadania, que el que vol és veure les coses com han anat. Sí. D'entrada, les legals, perquè no sabem ni les legals, ni les donacions que hi ha a fundacions, ni res, no? Tots els partits, inclús el d'Esquerra, estan tacats. O sigui, a veure, jo no dic que Esquerra no hagi estat imputat mai, però els seus dirigents, i no vull fer ara memòria, doncs per accions concretes doncs han estat perseguits per la policia, alguns, en recordem del cas d'Andorra, doncs aquell que feia contraband, no sé, m'entenem què vull dir. Amb això no vull dir res. A veure, no estic criticant ningú, però vull dir que deia, són els més sants de tot. No, perdoneu, aquí ningú, ni nosaltres mateixos, som persones humanes i ens equivocem.
Podríem dir allò que estigui lliure de culpa.
Exacte.
És molt diferent,
però no vull entrar en aquest tema en concret, perquè
no tenia cap lligant amb la política.
No, exacte,
i es tracten les quantitats irrisòries,
sí,
comparat amb els 20 milions que té amagat el Bárcenas.
No.
Per tant, el van posar a la presó.
Sí, però el que estic dient és que una cosa és el comportament molt humà de la persona i l'altre és el partit, no? Vull dir, tots ens podem equivocar i humanament podem fer coses malament, però això no vol dir que el partit sigui corrupte, a més si m'entens. O sigui,
és que no és el partit.
Està clar. Jo crec que l'exercici de transparència que s'ha començat a donar ara és molt important. I seria molt bo que els altres dirigents fessin el mateix. Aquest és el primer punt. Segon punt. Jo no estic d'acord que es prohibeixin les donacions als partits polítics.
Les donacions d'empreses.
Sí, jo crec que és molt bo. I haurien de ser públiques, però és que d'alguna forma s'han de pagar aquests partits. Si no ho paguen les empreses privades, ho tindran que pagar a l'erari de l'Estat, que prou mancat està de recursos. Per tant, el que passa que ha de ser transparent, com passa als Estats Units, no? Que la fundació no sé què o l'empresa dona al Partit Republicà doncs no sé quants mils de milions, doncs aquí
hi ha un límit, em sembla.
Hi ha un límit, però no passa res. El que passa que aquí, quan una empresa dona molts diners a un partit, doncs ja l'empresa pensa que no li compraran, o, en fi, encara estem una mica enrere amb convivència democràtica, no?
Als Estats Units hi ha empreses que paguen els dos partits, republicans i demòcrates.
Aquí passaria igual.
Bueno, i em sembla que en aquest sentit és legítim que sigui transparent, que hi hagi límits i que hi hagi prohibicions a empreses contractants amb l'administració en determinades circumstàncies, és a dir, que si tu tens algun tipus de relació amb una administració que no puguis fer donatius, almenys durant un temps. Jo crec que aquí hi ha mesures, segur, jo estic d'acord amb que es poden fer, i en tot cas, sí que és veritat que si ens hem de dotar d'una estructura de partits polítics, s'han de finançar els partits polítics de forma transparent, perquè si no anem a caure en el mateix, que és posar tot això en una espècie de nebulosa, on posem a tothom sota sospita, i jo estic d'acord amb el que tu deies. La majoria de polítics d'aquest país, perquè la majoria són polítics que es dediquen a l'administració local, a la proximitat, ho fan des de la voluntat de servei i que passa és que quan hi ha uns quants que s'embruten les mans, jo crec que hauria de preocupar a tothom, perquè això és el que dona una imatge que surt als mitjans, no?
Sí, perdonin, senyor Caminal, com que s'ha fet una referència a Jordi Ausàs, exalcalde de la Seu, li voldríem donar la paraula perquè digués la seva.
És que barrejar una cosa amb l'altra no té res a veure. Jordi Ausàs està totalment fora de la política i no estem parlant d'Esquerra, estem parlant d'una persona, un cas al que se li imputa que encara no està demostrat, que les quantitats que es barregen són irrisòries. Estem en una zona fronterera, tothom coneix aquí com funciona aquest d'això, que amb ells s'han encarnissat molt, i molt no sabem per què, i que no té res a veure. Aquest Jordi va passar dos nits a la presó, al Bárcenas, amb 20 milions amagats, que és pitjor el delicte fiscal que ha fet, que no pas el que ha fet un contrabandista d'aquí del Pirineu, està lliure i vamos, és que no li han pres ni el passaport, vull dir que això és discriminar i protegir alguns i discriminar uns altres.
En qualsevol cas, qualsevol cosa que hi pugui haver amb el senyor Ausàs no té res a veure amb la seva gestió a l'alcaldia ni amb la seva gestió a Esquerra.
No té res a veure, no té res a veure, i a més està tot per demostrar. Vull dir que aquí l'únic que hi ha, i això sí que puc dir-ho amb veu perquè ho conec molt directament, és un acarnissament per la seva figura d'exconseller. I això és molt trist que sigui així. Referent a al gest que ha fet el Rajoy de posar la seva declaració de renta a la web, això és una presa de pèl. A mi, el que vulgui saber la renta, només ha d'anar a Hisenda, Hisenda ho sap, i els que miren la corrupció ho poden saber perfectament. Llavors, és un gest que, a més, ha trigat molt, perquè el Rajoy ha trigat molt a donar la seva opinió. Jo imagino que, si tirem fils, és que està molt, molt fotut. Tot el que és els partits grans, els partits que s'han acomodat al govern. Parlo de PP, parlo del PSC, parlo del PSOE, parlem fins i tot de Convergència i Unió, que també fa molts anys que estan apalancats. I tot això genera que hi hagi gent, no és genèric, però hi ha algú que en sap prou i s'aprofita de la seva posició de poder polític que tenen dintre de les administracions. Això sí que és greu.
Bé, 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 9. Ara farem una pausa, però abans, amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Resumim els principals punts d'aquesta qüestió de la corrupció que ja estem tractant en la primera part de la tertúlia i algun altre tema de l'actualitat que també analitzarem.
Doncs si comencem parlant de Rubalcaba, que proposa prohibir les donacions d'empreses als partits. El PSOE també aposta per inhabilitar les empreses condemnades per corrupció per ser contractades per l'administració. D'altra banda, la líder dels populars catalans, Alicia Sánchez Camacho, insta la resta de polítics a seguir l'exemple de Mariano Rajoy i a publicar la seva renda i el patrimoni. Camacho ha dit que ha deixat clar que el partit és el primer interessat a arribar al final i demostrar la falsedat d'aquests documents publicats al País sobre el cas Bárcenas. D'altra banda, Catalunya també, Navarro, proposa un acord entre tots els partits per decidir en quin moment un imputat ha de dimitir. Aquesta proposta de Pere Navarro coincideix amb la que ja va fer el president Artur Mas després de la cimera anticorrupció. D'altra banda, Oriol Junqueras, d'Esquerra, creu que si Oriol Pujol s'apartés, si seria imputat, seria... A veure si ho diem. Junqueras creu que si Oriol Pujol s'aparta, si és imputat, haurà de fer molt més que centenars de càrrecs del Partit Popular i el PSOE. D'altra banda, el fiscal de Catalunya proposa llistes públiques de les donacions a partits per lluitar contra la corrupció.
I encara, si tenim temps, parlarem de la seguretat en els creuers després de l'accident durant un simulacre ahir a l'illa Canària de la Palma i també de la mort d'Eugenio Trias, el recordarem avui.
Doncs i comencem parlant d'aquest accident al creuer Majesty. El trencament del cable que subjectava el bot de salvament va causar aquest accident. Des de la tragèdia del Costa Concòrdia, tots els creuers realitzen en els ports precisament maniobres rutinàries de riat i sat dels bots salvavides. Per això els experts qualifiquen aquest accident al port de la Palma de lamentable i també d'estrany. Quan el bot ja era dalt és quan es va partir els dos cables i la barca va caure a l'aigua cap per avall. I com deies, finalment, si tenim temps, parlarem d'Eugenio Trias, de la seva mort, d'un dels pensadors més rellevants en llengua castellana. També era un dels assagistes més rellevants i va dedicar tota la seva carrera a la formació universitària, primer a la Universitat de Barcelona i a l'Autònoma, i des de fa 20 anys a la Pompeu Fabra.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Fins ara.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks. Atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira, Andorra. Benvingut al domini de la neu.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Estem compartint la tertúlia d'actualitat des del primer cafè de Ràdio Estel, avui amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal. Bé, encara sobre el tema de la corrupció i de les possibles mesures que es podien prendre. Per exemple, Oriol Junqueras, líder d'Esquerra, deia ahir, senyor Caminal, i els altres també, si volen, que Oriol Pujol hauria de dimitir, si hi hagués imputació en el cas de les ITVs.
Dimitir no, però apartar-se una mica.
Apartar-se una mica
de la seva gestió pública, jo crec que sí que seria...
Però això voldria dir renunciar a la Secretaria General de Convergència?
Bueno, les conseqüències són les que són. I ho han d'assumir. I si hi ha moviment és que hi ha alguna cosa. Llavors, abans no s'aclareixi, jo crec que no hauria d'estar al davant.
Aquí hi ha un debat sobre la imputació, sí. I aquesta figura de la imputació. No? L'altre dia un jutge ho explicava en un altre programa de ràdio. Clar, és una figura que alhora et serveix per defensar-te, perquè et dona capacitat de personar-te.
Sí, aquí també s'ha comentat, sí, amb alguns experts.
No ho he escoltat, eh?
Tranquil, no pateixi.
He sigut deslleal.
No.
Però això que... I aleshores, clar, davant l'opinió pública sembla com si fossis culpable, no? I per tant, clar, el que passa és que una persona amb càrrecs públics, a la que el seu nom surt en un cas d'aquests, jo crec que s'hauria de plantejar ni que sigui, i ja ho porto ja, com abans, el terme de l'ètica o la moral, en el qual, a veure, tu tens dret a defensar-te, tens dret a demostrar la teva innocència, però per altra banda també hi ha hagut càrrecs públics que després d'un procés així no han pogut tornar, i demostrant la seva innocència no han pogut tornar a la política, no? I per l'altra banda hi ha un tema que a mi em preocupa força, que és que aquesta generalització que es fa de la corrupció, l'únic que ens porta és l'augment de la desconfiança per part de la gent i el creixement de propostes populistes i que fan una mica de por, no? Perquè al final jo crec que el sistema democràtic és l'únic que ens garanteix una manera de governar-nos que sigui justa i que sigui de veritat per tothom. I, és clar, a partir d'aquí, a mi em sembla que hauríem de pensar-ho molt, molt seriosament.
Sí, però el sistema actual democràtic nostre està caducat.
Sí, no, i segurament s'hauria de millorar, no? Llistes obertes, s'han de fer canvis, segur.
Llavors ja portem molts anys així, sí. Jo crec que ara és el moment, ara o amb uns...
Sí. Però hi ha temes com el que s'ha fet per protegir els partits en el seu moment, que ara estan anant en contra, no? Tot aquest debat sobre les llistes obertes, el propi finançament, tot això s'hauria de renovar per tal de
fer més transparent. I qui diu això, els sindicats. Bueno, els sindicats van tindre una protecció especial, ja a l'època de la dictadura ja la tenien, van continuar encara més, i ara això s'ha de replantejar, el tema del finançament i això, escolti, les condicions laborals han canviat totalment. No?
I està d'acord, senyor Caminal, amb el tema de la imputació, per exemple, què en pensa?
Bueno, amb la imputació ja ho he dit abans, vull dir, el que està imputat, que no vol dir acusat, sinó que se li pren declaració perquè se sospita de que té alguna a veure en algun cas, no? S'ha de retirar, encara que sigui temporalment, de l'activitat política. Si ens mirem al món internacional, polítics internacionals de nivell d'Estats Units, el cas d'Alemanya, veiem que, a Anglaterra, en un cas que quasi aquí ens faria riure, polítics de gran nivell han plegat. Jo penso que el món polític, el problema més gran que té, és que es fa de la política un modus vivendi. I la política es torna endèmica dintre d'un grup i sempre és la mateixa gent. Si ens fixem en el món polític, sobretot en el PSOE, veiem els polítics que no hi ha regeneració, que sempre són els mateixos, van sortint, i jo crec que s'hauria de limitar els mandats. Ja no amb càrrecs públics, sinó dintre dels partits polítics. Hauria de tindre una data de caducitat. No es pot fer de la política la professió, perquè això és el que genera després les corrupcions i tot això, aquests cercles d'influència que tenen els polítics de nivell, i és tan tentatiu que, bueno, hi ha tantes maneres d'arribar a aquestes corrupcions que és fàcil d'entendre-ho. Això genera, doncs, la desconfiança del món polític i ens posen a tots en el mateix sac. I els que no estem a aquest nivell, sinó que estem a nivell de picar pedra, pues, també ens sap greu. Jo penso que sí que ha de canviar el sistema polític, i això ho han de fer els mateixos polítics, que ja serà difícil, perquè d'alguna manera se'ls desmunta alguns elements de corrupció, no voldria dir de corrupció, però decidir de fer calés de manera no gaire honrada.
Aquesta qüestió s'ha debatut algunes vegades, també en aquesta taula ho hem comentat, la professionalització, no, de la política. O... Però clar, també hi ha sectors socials que veuen en els polítics la necessitat que siguin bons líders, i això de vegades també requereix
un bon
una
polític,
preparació.
Sí, té que ser un bon treballador. O sigui, ha d'haver treballat. Jo estic d'acord amb el senyor Miquel Caminà, el que has dit. O sigui, efectivament, no, hi ha d'haver data de caducitat. O sigui, la política és un temps de servei a la ciutadania. Exacte. Però vostè té la seva feina. Vostè té, i quan s'acaba aquest temps, doncs vostè s'ha de reincorporar al món laboral i, bueno...
Té un servei que, encara que sigui remunerat, és temporal.
Però no és així, és perquè veiem que els polítics que surten de la palestra de dalt de tot, la feina que tenen és a col·locar-los en consells d'administració, en empreses... Sí. Tothom busca i ja se'ls pot enxufar, i això és el que genera tota aquesta desconfiança. Per tant, la gent s'ha de preparar per viure de manera autònoma o sols, que puguin tindre una professió, una feina com tothom, i quan s'acaba la política, doncs, han de tornar allà on estaven. Recordo casos, mira, el d'Iniciativa que agafa la seva plaça de carter, no passa res, tot és prou honrat, la feina és honrada, sigui el nivell que sigui.
Avui hem parlat molt de la corrupció en aquesta tertúlia que compartim amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, amb el regidor d'Esquerra de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Miquel Caminal, i amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater. Si els sembla, parlem del tema de la seguretat en els vaixells, perquè avui és notícia aquest terrible accident que podríem qualificar de tràgic despropòsit, perquè en un simulacre que es va començar a fer ja fa uns quants mesos arran de l'accident del Costa Concordia a Itàlia, hi va haver, doncs, una tragèdia. Sembla que la causa és el trencament d'un cable.
Bueno, per això es fan els simulacres, per veure on hi ha els fallos.
Sí, el que passa és que, clar, no es fan perquè si hi ha algun error...
No, però...
es comprovi la conseqüència tràgica.
Però en aquest cas s'ha esbrinat de manera tràgica que hi ha uns cables que no aguanten el que han d'aguantar. Per tant, per això es fan els simulacres. Això ha passat amb els treballadors, els mariners del vaixell. Imaginem-nos que hi ha una emergència i això passa en públic. Pues la catàstrofe podria ser majúscula.
En aquest cas ha estat, doncs, efectivament una mala sort màxima, no? Diguéssim, una cosa inesperada, vaja, un accident.
Sí, sí, és clarament un accident i s'ha de lamentar. I segurament demostra que hi ha circumstàncies que en una situació real d'emergència poden provocar una gran catàstrofe. També hem de pensar que, malgrat la alta tecnologia de què disposen aquests vaixells o altres mitjans de comunicació, el risc d'error pel que fa als materials sempre hi és, i no diguem també el risc a l'error humà. Per tant, qualsevol element que ho pugui minimitzar estava, i per tant aquests assajos, aquestes simulacres segurament van bé. El que passa és que quan es dona una circumstància que causa pèrdua de vides humanes, evidentment només podem lamentar-ho. Hem de veure quin és l'element que pot fer que això es millori cada vegada més, no? Però un cable sempre es pot trencar, per desgràcia, amb un
sistema calculat, sí, però si no té per què trencar.
Sí, evidentment.
I més anant 5 persones amb un bot.
Sí, 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 està clar, està clar.
I que aquí hi ha un fallo, per això es fan els simulacres. Llavors, lamentablement, i la conseqüència ha sigut una desgràcia, uns que s'ha cobrat vides, però segur que en salvarà moltes més en un cas d'emergència real.
Ara la gran pregunta és, es podia haver aconseguit detectar aquest error sense passar per aquestes morts?
Segurament que les revisions que es fan no es fan correctes, i llavors passa el que passa.
No, i de vegades també els materials són difícils d'esbrinar exactament si diguem-ne, la uniformitat de la corda és...
No, amb un cable no passa això, hi ha d'haver...
Home, hi ha cables de sensors que s'han trencat, recordem, són d'acer, eh?
Però per tant, segurament és per falta de manteniment també, perquè si es canvien els cables
de sensors... Bueno, segurament, hi ha que comprovar-ho. El que està clar és que l'acer té a vegades com a porositats, no?, que no són regulars.
Però abans de trencar-se donen missatges de que no estan bé.
Això no ho sé jo, possiblement.
Sí, sóc mecànic, m'ho entenc perfectament.
Gràcies per l'aportació.
Gràcies per l'aportació.
Sí, ja donen símptomes de fatiga de abans no... de que es trenquin.
Possiblement.
Doncs bé, evidentment, des d'aquí lamentem aquesta tragèdia en un vaixell, en aquest cas ha estat a l'illa Canària de la Palma, i vaja, sembla que hi havia gent de diferents nacionalitats en aquest creuer. Senyors, també els vull proposar de parlar de la figura d'Eugenio Trías, un gran pensador del nostre temps, dels més rellevants en llengua castellana, i que ahir ens va deixar als 70 anys després d'un càncer. No sé si algú de vostès el coneixia o havia llegit alguna cosa d'ell.
Bé, jo de conèixer-lo no, sinó que d'haver-lo vist de tant en quant, jo la filosofia em queda bastant llunyana, però realment aquestes persones que es dediquen als estudis filosòfics són gent com el senyor Trías, molt obsessiva amb les seves tesis i els seus plantejaments, i això d'anar a recercar o a buscar els raonaments de l'existència o del món racional o aquests mons tan metafísics, és tot complicat i complex, i per tant exigeix una gran disciplina, i en aquest cas considero el senyor Trías una persona, un gran pensador, i una persona que va dedicar molt i molt temps.
Va estudiar, a més les tesis. Els fenòmens religiosos els va estudiar molt, i un home bé, en aquest temps de crisi econòmica, però també de valors, potser reivindicar, encara que sigui des de la discrepància, la figura d'un pensador com Eugenio Trías, també em sembla oportú. Senyor Sabater o senyor Reiteri?
No, jo coincideixo amb el que deia el senyor Caminal, en el sentit de que segurament ens calen persones que prenguin una mica distància de la realitat i aportin aquest pensament des de la filosofia, que és el que ens permet seguir avançant, no? I sobretot que aportin elements al debat des de la tranquil·litat. També, com tu deies, una persona que discrepava dels plantejaments religiosos, segurament, però que sí, feia un acostament tranquil, i que la seva aportació era interessant, en tot cas, per la convivència. I aquests, jo crec que aquests pensadors amb una alta càrrega humanista i de cosmovisió, per dir-ho d'alguna manera, de la realitat, segurament ens en calen més, i cal segurament que tothom se'ls escolti una mica més, no?
Sí, efectivament, jo crec que aquests pensadors fan que, bueno, enalteixi una vegada més, doncs, l'activitat humana, no? Gent que busca la veritat per diversos camins. Pel que sabem, o pel que sé d'ell, doncs, bueno, les seves corrents de pensament han variat molt, han anat d'un cantó a l'altre, i sí que s'ha mantingut fidel, doncs, amb unes idees que tenia, doncs, un cert antinacionalisme, o almenys de protecció de la nació espanyola, no? Sap greu que s'hagi perdut una persona així, i espero, doncs, que Déu el tingui al seu sí, no?
Doncs, evidentment, nosaltres també el recordem. De fet, un dels seus màxims col·laboradors, Xavier Robert de Ventós, va participar el maig passat a l'Atri dels Gentils, aquesta gran trobada, no?, de pensament cristià i no creient, Atri dels Gentils, que es va fer a Barcelona, i que d'alguna manera, doncs, reivindica la necessitat de ponts, no?, de ponts entre creients i no creients, o entre estudiosos d'una línia o d'una altra del fenomen religiós. Alguna cosa més sobre Eugenio Trías?
No, aquest element positiu de crear ponts, no? Em sembla que en aquest moment de crisi també de pensament i de crisi de valors, el poder establir si es pot parlar d'una moral universal, no?, que segurament costa molt, però almenys sí que hi ha uns valors de base que els hauríem d'implantar com a propis del comportament humà.
Una ètica universal, la defensava el papa Benet XVI, precisament en una trobada amb un teòleg, diguéssim, crític amb l'Església, conegut
tot i que hi ha pensadors de la moral que diuen que és molt difícil, no?, una ètica universal.
Sí, també, exacte, també hi ha qui ho pensa. Ho deixarem aquí, moltes gràcies per la seva participació. Avui hem parlat de temes molt variats i celebro que sortim potser d'aquelles notícies que tant ens assetgen últimament, com és la de la corrupció, i parlem també d'altres temes que també són importants. Gràcies, Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector, també Miquel Caminal, regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de la Seu, i Joan Carles Reiteri, oftalmòleg. A tots tres, fins a la propera ocasió. Molt bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. De seguida donarem pas als titulars, a l'última hora informativa que ens porta la Sara Cruz. Després, en la segona hora, tindrem el comentari de Josep Miró i Ardèvol. Parlarem també del Congrés de Cinema i Fe, que s'ha organitzat per aquest divendres i aquest dissabte a Barcelona. Parlarem amb Peyo Sánchez, el seu màxim responsable, i tindrem una nova edició de Món sense fronteres amb Àngel Miret. Això i l'espai musical La vida en solfa fins a les 10.
D'Esther Quintana, la dona que va perdre un ull a Barcelona el dia de la vaga general, pren declaració avui a la periodista que va gravar les imatges rellevants dels fets. El jutge també disposarà d'aquestes imatges que podrien aclarir si el lloc on es trobava Esther Quintana es va disparar algun projectil. Els especialistes hauran de dir pel so si es tracta de trets de salva, tal com sosté Interior, o bé si es va disparar algun projectil, tal com sosté la víctima, Esther Quintana. El PSOE ha proposat prohibir les donacions d'empreses als partits per evitar sospites. També proposar la creació d'una oficina anticorrupció, també la competència de l'Audiència Nacional en aquests casos, i inhabilitar també les empreses condemnades per corrupció a ser contractades per l'administració. Aquestes són les quatre mesures anunciades a Bilbao pel secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, per lluitar contra la corrupció. Tragèdia a Santa Cruz de la Palma, on el creuer Thompson Majesty ha patit un accident mentre feia maniobres rutinàries i en el que hi han mort 5 tripulants en caure al mar una llanxa de salvament. Els fets han passat quan s'ha trencat precisament els dos cables que sostenien aquesta embarcació auxiliar. La policia mexicana ha detingut 6 persones presumptament relacionades amb la violació de 6 noies espanyoles i una mexicana a la ciutat d'Acapulco. Totes eren treballadores de la zona on les noies estaven passant uns dies de vacances. Segons informa l'agència EFE, la policia mantindria detingudes encara 5 persones sense càrrecs. I en esports, en bàsquet, el Barça va guanyar ahir la Copa del Rei després de derrotar el València Bàsquet per 85-69. El club blaugrana iguala així els 23 triomfs que sumarà el Real Madrid. Peter Michael va ser proclamat el jugador més valuós de la final i Xavi Pascual suma el seu desè títol com a entrenador blaugrana. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem a més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 2 minuts, avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Tenim la sensació de viure golpejats per les males notícies, pels fets negatius i escandalosos. No és una percepció del tot realista, perquè el que ens envolta no és només així, perquè també es donen encerts, realitzacions bones. Però per una lògica que sembla inherent a la condició humana, o potser només és el resultat de com ens educa una societat que ha perdut el nord, sentim un gran atractiu pel que són fets dolents. Doncs bé, jo voldria començar aquesta setmana amb un fet ben positiu, i a més que pertany a l'ordre de la política, i que a més és important, i que a més ha passat molt desapercebut. Es tracta de dos projectes de llei aprovats pel govern espanyol en el Consell de Ministres de divendres passat. Un atany a la millora de la cadena alimentària, l'altre al cooperativisme. El primer pretén posar fi a l'hegemonia que tenen les grans cadenes de distribució sobre pagesos i industrials. Penseu que només 5 d'aquestes grans cadenes concentren elles soles el 40% del mercat, mentre que hi ha quasi 1 milió de pagesos i ramaders i unes 30.000 empreses industrials. La llei persegueix reduir els desequilibris comercials entre uns i altres, que provoquen condicions unilaterals de contractació, és a dir, un exercici pur i dur de la força econòmica del més gran. És una bona iniciativa per l'economia productiva i posseeix un transform que va més enllà de la mateixa llei. Si idèntica visió, adaptada evidentment a cada cas, s'apliqués a d'altres oligopolis, és a dir, al domini d'uns pocs, com poden ser les institucions financeres o els grans proveïdors de serveis, el ciutadà estaria molt més ben protegit. La segona llei aprovada completa l'anterior en un determinat sentit, perquè està dirigida a promoure la integració de les cooperatives, a fer-les més fortes, més grans, i a millorar-les, i per tant estimular el cooperativisme, que continua sent, malgrat el nostre individualisme, un model excel·lent per organitzar la vida econòmica i, en les circumstàncies que vivim, afrontar millor la crisi. Dos fets que penso que calia subratllar. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
L'exigència de l'economia de ser autònoma, de no estar subjecta a ingerències de caràcter moral, ha portat l'home a abusar dels instruments econòmics fins i tot de manera destructiva. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Arranca amb Michelin i Motor Town.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motortown d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Barcelona acollirà aquest divendres i aquest dissabte un congrés sobre cinema i nova evangelització. La presentació es va fer fa uns dies i a la Universitat Ramon Llull es va veure un gran interès de molta gent per aquesta temàtica a través de la imatge de la gran pantalla. Parlem durant els propers minuts amb un home que ha tingut molt a veure aquests últims 8-9 anys amb la difusió de la pastoral religiosa a través del cinema. Ell és Peyo Sánchez, fundador de la Setmana de Cinema Espiritual de Barcelona i també doctor en teologia. Peyo Sánchez també és sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, rector de la parròquia de Santa Anna, al costat de la plaça de Catalunya, i responsable del Departament de Cinema de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social a l'Arquebisbat de Barcelona. Mossèn Peyo Sánchez, bon dia.
Bon dia.
Bé, aquesta setmana, divendres i dissabte, congrés sobre cinema i nova evangelització. En què consistirà aquest congrés?
Bé, aquest congrés forma part d'una iniciativa que ha començat a Roma el mes de desembre de l'any passat, que és una iniciativa entorn de l'any de la fe i que està promoguda per una persona directora de cinema, Liana Maraviti, que ha fet diferents pel·lícules i té molt interès en el tema de l'evangelització i el cinema. I llavors, en relació al Consell Pontifici de la Cultura i al Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització, s'ha muntat una sèrie de congressos, seran 10 congressos, per diferents llocs del món, i Barcelona acollirà el segon d'aquests congressos, el primer ha sigut a Roma, i ara a Barcelona tenim el congrés sobre cinema i nova evangelització. Després estaran a Brussel·les, a Oxford, a Budapest, a Viena, a Los Angeles, Toronto i al final amb la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro.
Doncs déu-n'hi-do, després de Roma, Barcelona torna a ser capdavantera en una iniciativa d'aquestes característiques. Les sessions seran a l'auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, al carrer Valldonzella 12 de Barcelona, a la seu d'una de les facultats de la Universitat Ramon Llull. I, si li sembla, mossèn Peyo Sánchez, podem explicar una mica quines temàtiques i quines pel·lícules es podran veure divendres a partir de les 4 de la tarda i dissabte al matí, des de les 10.
Sí, en primer lloc, com indicaves, Barcelona, des de fa ja anys, en aquest moment s'ha convertit en un lloc de referència de l'evangelització i el cinema. Llavors, la mostra del cinema espiritual, la Setmana del Cinema Espiritual, ja han suposat una empenta important, però no únicament a nivell ja de Barcelona, sinó a nivell internacional, de tota aquesta dinàmica. I, de fet, que el segon congrés sigui a Barcelona és un reconeixement d'aquesta realitat i jo penso que aquest congrés és també un pas més de formació. Penso que de forma més important per educadors, per animadors, per catequistes, per a totes les persones més properes a l'evangelització, penso que serà una iniciativa molt interessant. Començarà el divendres a la tarda, i comença primer con una presentació de Liana Maraviti, que és la persona responsable de a tots aquests congressos, i després tindrem una conferència que ens acompanya en aquest dia de el que és el cardenal de Paolis, que l'ha treballat molt el tema de la nova evangelització i ens acompanyarà també ell con una presentació del repte de la nova evangelització. Després tindrem una idea que és posar tres seqüències de tres pel·lícules clau que presentarem al professor Josep Maria Caparrós, Juan Orellana, que és el director del Departament de Cinema de la Conferència Episcopal, i jo mateix, que farem tres icones per a la nova evangelització. Penso que també és unes pel·lícules i unes seqüències de referència. Després farem la presentació de Gaudí al cinema i presentarem el que ha sigut també el Premi del Cinema Catòlic, que és un documental que es diu Buscant les set claus d'Antoni Gaudí, que és de Massimo Manservigi, un director italià, i que presentarem a les 8 de la tarda del divendres aquest documental. I després se continua el dissabte. El dissabte al matí farem una taula d'experiències, cinema i família, amb Daniel Arasa, escritor i director general de CinemaNet, cinema i diàleg interreligiós, que serà amb nosaltres el professor de la Universitat Abat Oliva, Joan Andreu Roig, i després cinema i educació, que serà també amb nosaltres el professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Francesc Graner. I després, jo penso que això també és un moment fort d'aquests dies, la presència de tres directors de cinema, serà una taula rodona amb el monsenyor Enrique Planas, director de la Filmoteca Vaticana, i estarà Paco Arango, que és el director de Mactú, estarà Josep Lluís Comerón, el director de L'altra cara de la lluna, i després Antonio Quadri, el director del Corazón de la Tierra.
Doncs déu-n'hi-do, un bon cartell. Sí.
Sí, ells parlaran de la seva experiència perquè ells tots són creients i parlaran de la seva experiència de directors creients que fan cinema, però no directament religiós, sinó l'experiència de fer cinema. No?
Doncs recordem que el Congrés Internacional sobre Cinema i Nova Evangelització es fa a Barcelona, a Blanquerna, a la Facultat de Comunicació al carrer Valldonzella de Barcelona, divendres des de les 4 de la tarda, tota la tarda fins al vespre, i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia. Cal inscriure's per participar en aquest congrés. Els professors de les escoles cristianes tenen la participació gratuïta i per més informació hi ha el web cinevic.com, www.cinevic.com.
Millor que aquesta web, perquè aquesta web és la web general de tots els congressos.
Sí, doncs endavant.
És millor a la pàgina web semanacinespiritual.org localitzar la inscripció. És que l'inscripció és necessària perquè com l'auditori té places limitades, fem necessària la inscripció.
Doncs setmanacinemaespiritual.org, allà es pot trobar la informació necessària per inscriure's o anant-hi allà mateix prèviament, no?
Sí. Jo, prèviament ja basta per acollir, per fer llista de les persones que assistiran. També assenyalar la importància de la Universitat Ramon Llull, la Facultat de Comunicació i Blanquerna en general, ens acompanyarà Andreu Ibars, perquè també és una de les línies de la pròpia universitat, aquesta significació des del punt de vista creient de la seva tasca educadora. I després també de la presència del nostre cardenal, que també estarà a les conclusions el dissabte.
Doncs que vagi molt bé, mossèn Peyo Sánchez, director i fundador de la Setmana de Cinema Espiritual de Barcelona i també
moltes gràcies,
responsable.
Moltes gràcies, esteu convidats
gràcies a
les pel·lícules i a aquesta proposta.
Promet molt aquest congrés i aquest nou pont entre la fe i la cultura, que és el Congrés Internacional sobre Cinema i Nova Evangelització Barcelona 2013, divendres i dissabte. Recordem-ho, que vagi molt bé novament. Gràcies, mossèn Peyo Sánchez.
Bona tarda i bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
De nou, Hipercor et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones,
tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 10. Us anunciem, amics oients, que us oferim un forfet que regalem per esquiar a Gran Valira. Si voleu aquest forfet, el que heu de fer és trucar-nos a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. És tan senzill com donar-nos el vostre nom i el vostre número de telèfon i ja us indicarem la manera de recollir-lo, que és aquí, als estudis de Ràdio Estel, al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona, per esquiar qualsevol dels propers dies o properes setmanes a Gran Valira, Andorra, en aquest any de neus, any bo, diuen, des de la saviesa popular. Aquest forfet a Gran Valira el teniu si ens truqueu des d'ara al 93-409-2772. I ara sí, entrem en matèria a la secció Món sense fronteres, espai social sobre immigració i solidaritat que compartim cada dilluns amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com comencem la setmana? Bé, amb esperança, amb força?
Sempre, sempre amb esperança i il·lusió, que això és un dels temes que des del nostre esperit evangèlic, diguem-ne, hem de mirar de tirar endavant. A vegades costa una mica, per això el dilluns.
I tant, costa, però...
El dilluns, no solament pel cap de setmana passat, sinó pel lloc que anem llegint i veient, eh? I avui sembla que tot és un pim-pam-pum, a veure qui l'ha fet més grossa.
Sí.
És curiós, no? Quan va per un partit, un dels temes és presumpció d'innocència, quan és pel veí o per l'adversari, aleshores sempre és immediatament renúncia, és a dir, és curiós, eh? Això
sí, sí.
Hauria de ser el primer que haurien de reflexionar tots plegats.
Potser ja que parla vostè un moment de l'Evangeli, recordar que l'Evangeli d'ahir, amb la confiança a l'hora de posar les xarxes, no? Si tenim aquesta confiança, malgrat les dificultats, farem moltes coses.
És indispensable, i a més saps què? Que la crisi pot posar en valor, diguem-ne, tot allò que fa referència al nostre món, al món de l'Evangeli, al món del mestre de Jesús, perquè hi ha moltes coses que segurament en l'Evangeli trobaríem alguna de les solucions, el que se'ns demana, no? La justícia, l'estar al costat dels pobres, dels desvalguts, aquest és el missatge continuat de Jesús. I quan parlem de pobres no solament ens hem de referir a la pobresa material, òbviament que també, sinó també a la pobresa espiritual. I segurament el nostre model, el que hem consolidat, el model d'Occident i en general el model ja avui globalitzat capitalista, doncs segurament no és el model que més s'ajusta al que l'Evangeli ens reclama, no? O sigui que al final això parteix no tant del canvi, jo sempre, em sembla que ho he dit aquí alguna vegada, no depèn tant de les grans revolucions quant de les actituds diàries i del dia a dia de cadascú de nosaltres.
Parlem d'una pobresa material, en aquest cas, també segur amb repercussions espirituals, com és la pobresa dels desnonats, no? Avui parlem de la causa justa de lluitar contra els desnonaments, perquè això és lluitar contra la injustícia d'alguna manera, i tenim un nom propi, el d'Ada Colau, que ha estat notícia aquests últims dies, oi?
Sí, hem anat seguint aquest programa molt al tema dels desnonaments, perquè fa temps ja, des d'aquí, ens havíem preocupat per la injustícia des de molts punts de vista que suposava aquest plantejament. Havíem parlat de com els bancs no solament no hi perdien amb els desnonaments, sinó que se'n lucraven, a partir de les ventes forçoses que es quedaven amb un 50% del valor que ells mateixos havien donat a l'habitatge. Bé, sembla que finalment hi ha un moviment ciutadà i una pressió social prou important com perquè es plantegin algunes coses. Dic que es plantegin algunes coses, però no la solució. Per dir d'alguna manera, l'Ada Colau doncs, va fer algunes observacions, segurament va adjectivar i sobretot va personalitzar amb alguns representants del Parlament, amb els convidats que havia presentat al Parlament, en aquest cas els representants del sector bancari, i segurament això també va ser injust, però el que sí que resulta incomprensible és que la iniciativa legislativa popular que ha presentat justament la plataforma d'afectats per la hipoteca i que té més d'un milió de firmes, hores d'ara sigui rebutjada, sobretot pel Partit Popular. És a dir, no s'acaba d'entendre aquesta actitud de rebuig a una qüestió que, més enllà del milió de firmes, si segurament presentéssim, doncs el 90% de ciutadania estaria a favor de que, evidentment, quan un no paga, doncs mira, escolta, torna les claus del banc, no estem dient pas cap regal, sinó que doni el crèdit pendent a canvi del pis i que no siguin persones que es queden de per vida amb un deute tremendo, no? Bé, doncs això és una qüestió que hem de criticar i hem d'exigir, aquí està una mica la veu nostra també, jo sempre reclamo que els cristians no siguin una veu aliena o crítica només sentats des de casa seva, sinó que estiguin al capdavall de les manifestacions. Mira, una anècdota. aquest dia amb una petita manifestació que passava a prop de la meva feina, doncs una petita manifestació justament contra els desnonaments, una manifestació de 150-200 persones, vaig tenir la sorpresa, l'agradable sorpresa, de veure que al capdavant de la manifestació hi havia una monja, doncs, que no us penseu, una monja d'aquestes revolucionàries de 35 anys, una monja que deu tenir doncs, 65 anys i estava al capdavant de la manifestació.
Una religiosa, en aquest
una
cas.
Una religiosa, una monja.
No de gran projecció pública.
No, res, absolutament desconeguda. Jo la conec per motius personals i tampoc no l'hagués identificat, si no fos que la conec. És a dir, per tant, vaig tenir una joia a veure que aquesta dona... tal. Les maniobres del PP, doncs, encara n'hi ha coses, ho sento, perquè jo crec que la corrupció és de tothom, però en aquest cas el tema dels desnonaments fa una mica de pena, que entre els que es va demanar la presència en el Congrés, com ara es va demanar la dada Colau, es va demanar també a un magistrat que es diu José María Fernández Seijó, que és el jutge que va recórrer davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la normativa espanyola. Bé, doncs aquest jutge va ser vetat pel Partit Popular. Això és una cosa incomprensible, perquè bueno, és un home doncs, que, òbviament, abans de fer un plantejament d'aquests a nivell europeu, doncs, ha fet un estudi aprofundit i, per tant, segurament és crític amb la normativa actual de la llei hipotecària, però jo crec que hagués estat molt bé que una persona que és un jurista i, per tant, que ha fet una reflexió profunda més enllà d'emocional, més enllà de una, fins i tot una reflexió cívica, sinó que ha fet una reflexió estrictament jurídica, hagués estat acollit. Per tant, em resulta bastant xocant que els membres del Partit Popular van vetar la presència d'aquest jutge. En fi, esperem que tot plegat faci un tomb i que els bancs, que d'altra banda també és veritat que aquí a Catalunya hi ha un parell d'entitats que han acordat la suspensió dels desnonaments, un d'ells és la Caixa, ha demanat la suspensió, no ha demanat, ha ordenat la suspensió dels desnonaments, vaja, dels llançaments hipotecaris que se'n diu en propietat, quan fan referència a habitatges, diguem-ne, familiar, i quan són, doncs, òbviament, famílies que no poden pagar. És a dir, aquí hi ha una via de solució molt fàcil, que és passar aquestes hipoteques pendents a lloguer social, i jo crec que hem d'anar cap a aquesta via, no?
Doncs hem parlat d'aquesta reivindicació justa, l'estop als desnonaments i la defensa d'aquestes persones...
Però sobretot, Ignasi, perquè això segur que n'hem parlat, jo la crida que faig és que aquells que ens escoltin participin en aquesta reivindicació. És a dir, no ens quedem els cristians tancats a casa veure-les venir a criticar.
I és una reivindicació que, a més, és ben transversal, és a dir, no perquè governin els meus o els altres...
No té res a veure.
Exacte.
Per tant, seguim l'exemple d'aquesta monja, 60 i bastants anys, al davant de la manifestació, una manifestació escassa, no és allò de dir que queda assumit com la manifestació de l'11 de setembre entre centenars de milers de persones. No, donant la cara. Per tant, cadascú des de les seves possibilitats, un podrà signar un manifest, l'altre es podrà manifestar, l'altre podrà generar opinió, cadascú segons la seva manera. Però sobretot els cristians hem d'estar al damunt de la batalla, que és el que se'ns demana. No estar només crítics, que a vegades és la impressió que tinc, que critiquem, ja, m'ho aplico a mi mateix,
Sí. Doncs queda dit en la defensa d'aquesta causa justa com és acabar amb els desnonaments i garantir de la manera més justa possible, també, evidentment, una vivenda justa per a tothom. Parlem d'altres temes voluntariat en temps de crisi.
Bueno, i sobretot perquè aquest any 2013, és l'any europeu de la ciutadania activa, una mica en línia d'allò que estem comentant justament. Doncs la veritat és que està funcionant bé a Catalunya. A Catalunya, a hores d'ara, hi ha 7.500 entitats socials. Compte, 7.500.
I tant.
Penseu que és una xifra molt i molt important, segurament, no tinc dades, però que des d'un punt de vista proporcional de les més altes d'Europa, vol dir que, gràcies a Déu, el nostre teixit social i aquesta xarxa, diguem-ne, cooperativa i solidària està absolutament forta, Aleshores, quin és el perfil d'aquest voluntari? Mira, el perfil vol dir la mitjana més important, Vol dir que estem parlant d'una dona entre 51 i 65 anys amb estudis de secundària. Bé, és un bon perfil, però justament una mica la crida que ens fan les entitats a través de la taula del tercer sector, entre altres, és a mirar que hi hagi, per exemple, una franja d'edat més àmplia, perquè a vegades les necessitats requereixen de franges socials més amples i sobretot també de que els homes participin més en aquesta xarxa solidària. És a dir, és bastanta la majoria encara que hi ha de dones. La veritat és que Càritas, per exemple, té ja un gruix de 3.500 voluntaris, a Barcelona, només, o sigui, Déu-n'hi-do, 3.500 voluntaris, que fan feines diverses i que, d'altra banda, hi ha una escola de formació de voluntaris, perquè no penseu que el voluntariat és també anar de qualsevol manera a fer qualsevol cosa, sinó que requereix d'un cert nivell d'especialització, d'un cert nivell de preparació, i, per tant, hi ha aquestes escoles de voluntariat. El voluntariat en aquest moment sempre és necessari, tant si les coses van bé com malament, però en temps de crisi és indispensable. Difícilment es podria sostenir el país en aquest moment sense aquest col·lectiu de... Mira, són més importants els voluntaris, mira el que diré, que potser no li agradarà, que les pròpies entitats. Perquè hi ha les administracions públiques que fan una gran feina, jo justament des del punt de vista barceloní doncs puc dir-ho, que l'Ajuntament està fent el que bonament pot, que és molt, i posant molts esforços. Hi ha les entitats que fan moltíssim, però tot això, sense aquest gruix de milers i milers de persones que dediquen una part petita del seu temps, cadascú segons les seves possibilitats, a donar gratuïtament aquest temps als altres...
és el millor tresor. Vaja.
Sí, és el millor tresor perquè, a més, és un retorn immediat. És a dir, el voluntari, normalment, quan parles amb els voluntaris, et diuen que reben més del que han donat. Que els omple molt més aquest servei que fan els altres que no a vegades un servei que sigui retribuït. Per tant, aquest és un tresor, com tu deies, Ignasi, que hem de preservar.
Les entitats, de fet, moltes vegades estan formades per voluntaris, per tant, ja és el mateix, no?
Sí, home, el que passa que n'hi ha de més professionalitzades, és a dir, no és el mateix doncs, les petites entitats veïnals doncs, que, què diré jo, que Càritas o Creu Roja o Sant Joan de Déu, que a part d'aquests 3.500 voluntaris, doncs Càritas, jo ara no ho sé exactament, però és probable que tingui més d'un centenar de professionals diguem-ne, que estan amb nòmina i dic ara aquí a Barcelona i que, per tant, perceben, i està molt bé, perquè...
És necessari.
També és necessari, és a dir, quan articules, per exemple, amb 3.500 voluntaris, és molt difícil articular, diguem-ne, una resposta que sigui eficient si no hi ha al darrere algú, diguem-ne, doncs, no sé, un expert en logística, en personal, etcètera, no?
Sí, sí.
Ara n'hi ha algunes de molt grans que pràcticament tot és voluntariat. Estic pensant, em sembla molt, en el Banc dels Aliments. El Banc dels Aliments... molt pocs professionals ja, és a dir, la gran xarxa del Banc dels Aliments, que tot això és un tema complex, camions, magatzems, repartiment, captació, pràcticament la immensa majoria són voluntaris, n'hi ha entitats més o menys que tenen més o menys incidència. Però vaja, també avui que fem crides, Ignasi,
sí,
també fem una crida que aquelles persones que vulguin, ara és un moment que aquesta feina serà molt ben retribuïda des del punt de vista espiritual i serà molt ben retribuïda des del guany que ells mateixos percebran des del primer moment.
Doncs molt bé, els voluntaris i la seva feina indispensables en aquests temps, especialment durs per la crisi. Parlem d'una entitat, la Fundació Bofill, que reclama a la Generalitat que fixi un percentatge màxim d'immigració a l'escola. D'això què podem comentar, senyor
Miret? Doncs mira, ara fixa't que del tema d'immigració en parlem menys, perquè veritablement hi ha un canvi absolut. És a dir, en aquest moment hem passat d'aquells allaus, quan vam començar aquest programa encara estàvem en temps d'arribades massives de persones diguem-ne d'altres països i de fora de la Unió Europea. En aquest moment ens trobem una situació molt més estabilitzada, en la qual, diguem-ne, hi ha un nombre de persones, sobretot llatinoamericanes, jo diria equatorianes, sobretot, que tornen a casa seva, i per tant, tot i que segueix venint gent, hi ha un nombre molt estabilitzat. En aquest moment, un dels problemes que té el nostre país és justament el de que els joves, amb bones qualificacions professionals, idiomes, etc., se'n van a buscar feina a l'estranger. Per tant, un dels temes que podríem bé esperar tècnicament és de que la mesura que no hi ha aquesta arribada tan important de persones i, per tant, tampoc de gent jove, es distribuiria una mica millor l'alumnat estranger entre les escoles. Això n'hem parlat també aquí, ja fa anys que en vam parlar, en el sentit de que és difícil en una escola que tingui el 90% de nens i nenes immigrants, i sobretot quan alguns arriben a mig curs, que pugui tirar endavant un programa amb solvència per la resta de l'alumnat. I, per tant, sempre s'ha dit que era convenient un cert repartiment. Bé, doncs, malauradament, aquestes dades de la Fundació ens diuen que actualment encara tenim una diferent distribució entre les escoles públiques i els centres concertats. El sector públic, concretament, a l'estudi es diu que el 19% dels alumnes són immigrants, mentre que els centres concertats i privats en tenen únicament un 7%. Bé, això hem de mirar de que efectivament el Departament d'Ensenyament, i en aquest sentit hi ha prou experiències, faci alguna política de redistribució. Aquí hi ha unes experiències molt interessants, la històrica, que és de Manlleu, però també n'hi ha a Olot, a Girona, a Terrassa, etc., que fan, doncs, a través de, per exemple, d'un repartiment escolar, a través de que l'Ajuntament o la Generalitat paguen el propi transport escolar, de manera que hi hagi una proporció més o menys similar. Si no és així, estem condemnant també aquests alumnes que s'amunteguen en un mateix centre a que hi ha nens i nenes que tenen més dificultats que altres, a vegades fins i tot dificultats idiomàtiques d'entrada, els condemnem a seguir una mica enrere del curs, no del curs acadèmic, sinó del curs que facilitarà la seva incorporació a la societat catalana. Per tant, des d'aquí hem de fer aquesta crida, que d'altra banda és el que preveu l'article 48, si mal no recordo, de la Llei d'Educació de Catalunya, que feia referència més o menys a la necessitat de fixar aquest percentatge que alguns s'atreveixen a dir, jo no tinc prou coneixements, però que alguns s'atreveixen a dir que hauria d'estar a l'entorn màxim del 20%. És a dir, un 20% d'alumnes fa una bona integració amb el conjunt dels alumnes que ja porten temps vivint aquí.
Evita els guetos.
Evita la guetització per grups, per nacionalitats, i també enriqueix molt els alumnes d'aquí, que amb aquest 20% poden percebre realitats sense necessitat de veure's de cop i volta immersos en una realitat que també és aliena a la del país, i que podria arribar a pensar, doncs, que estàs en un espai, doncs, de Llatinoamèrica o de l'Àfrica o asiàtic.
Bé, un últim tema per acabar, en el minut i mig que ens queda, sobre temàtica social. Com sempre, parlem de salut, avui que és la Jornada Mundial del Malalt.
Sí, mira, aquí hi ha un tema molt i molt interessant que segurament anirem seguint des d'aquest espai, que en aquest moment, pel temps que tenim, únicament l'anuncio, que és un canvi, i aquí hi ha veus crítiques i veus molt favorables, un canvi absolut al que fa la gestió de l'ICS. L'ICS són els ambulatoris, perquè ens entenguin els nostres oients, sí, sí. Els ambulatoris on ells van, i els hospitals del que era el sistema de salut, el sistema de salut pública. Aleshores, es pretén que cada un d'aquests centres estigui autogestionat. Hi ha moltes experiències ja en aquest sentit, i sembla que, per exemple, fins ara totes les experiències han estat molt positives. Vol dir, heu gestionat que els propis professionals reben una quantitat i amb aquesta quantitat han de mirar de resoldre tota la problemàtica, des de la medicació que donen al pagament de la llum. En aquest sentit, algunes experiències, com la de Vilassar de Mar, en una de les entrevistes que fan a una de les directores d'infermeria, que diu, des de que ens autogestionem, ningú surt de la consulta sense pagar la llum. Diu, abans ni ens hi fixaven i hem aconseguit un 20% de millora en relació al que teníem abans, no? És veritat que això, hi ha veus crítiques perquè fa por que això s'acabi privatitzant. No, estem pensant, i el model que jo crec que ha de preparar, diguem-ne, i està impulsant l'ICS, per tant, el sistema sanitari català, és d'autogestió en l'àmbit públic, per part de tots els treballadors encara. Una experiència interessant que, insisteixo, i l'anirem seguint i anirem parlant.
A tots ens va bé adonar-nos que allò que fem incideix en la despesa, no només personal, sinó pública.
Mira, l'experiència de la llum és molt evident. És a dir, si no la pagues tu...
I els aparells, els ordinadors, etc. Gràcies, senyor Àngel Miret, per una nova edició compartida amb tots nosaltres de Mons Sense Fronteres. Fins dilluns vinent. Bona setmana.
A reveure, gràcies.
I ara us deixem amb l'espai musical La Vida en Solfa, amb l'Oriol Casals i el patrocini de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Mans Unides dedica la seva campanya a la dona. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà.
silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts, és l'hora de descobrir la vida musical de la gent gran a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui visitem Tarragona. Les activitats musicals ens permeten diferents tasques que podem fer simultàniament, sempre i quan el que ens agradi és estar a prop de la música. I la nostra protagonista d'avui, la Teresa Duc, canta una coral, però també s'ocupa d'organitzar concerts per una altra entitat. Coneguem-la.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Teresa Duc Pijoan, soc nascuda a Tarragona, vaig néixer l'any 1940, compta els anys que tinc. Soc de la Junta de Joventuts Musicals de Tarragona i canto a la Coral Augusta.
Coneguem la seva història musical.
De música més antic recordo el meu pare, que no va poder fer la carrera de música perquè en aquells temps no... Però ell sempre tocava d'oïda cançonetes d'aquella època. I tenia un piano i deia, va, que tocarem, i tocava ell sense tindre sentit de la música. Tocava les primeres notes, com si diguéssim, amb una mà. Amb una mà feia les notes. Ella ens va inculcar, a la meva germana i a mi, que havíem de fer piano. Mans i mànigues perquè estudieu piano. Jo vaig començar el piano als 7 anys, solfeig. Ens va posar una professora i després doncs, ja vaig seguir. Amb una senyora que vivia a prop de casa, que era professora de piano, anàvem a casa seva i com si anéssim a casa la tieta, doncs, perquè ens donava berenar, ens ensenyava a tocar el piano, i així vam aprendre. Amb aquell llibre que tothom feia, que era d'exercicis, Beyer, exacte, que el Beyer que era un rotllo. Jo amb el piano tocant, però també m'inventava jo, eh? El meu pare inventava, però després jo inventava. I la professora no em deixava inventar. Si alguna vegada ell entrava i jo estava fent, deia, això no ho has de fer tu als llibres, cosa que ara no seria així. Al contrari, aleshores em van matricular al Conservatori de la Diputació de Tarragona, que estava ubicat tocant a la catedral, doncs, en aquella època. A piano érem 7 o 8. A solfeig hi havia uns quants més. Al conservatori vam ser una vintena o així. Però és que era tots els nivells, eh? A l'institut érem 10, a la classe. Com que érem poquets, la professora inclús ens feia anar a casa seva. Els estius deia, ara que no teniu, veniu a casa. I anàvem a casa seva. La seva mare ens preparava un berenar, tocàvem allí amb ella. Una cosa familiar, completament. Concerts a final de curs, aquí al Teatre Metropol. Jo tocava el piano, llavors un dels nois que tocava el violí acompanyava, i això anàvem fent tots els cursos. Havíem tocat molt de Chopin i Liszt, dels romàntics. Per exemple, a Chopin teníem tots els valsos, aleshores se'ls feien tocar tots. Una altra història. I de després la part superior, aleshores van vindre de Saragossa examinants. Venien uns professors, ens examinaven, marxaven i llavors ens deixaven les notes. Era una cosa més aviat freda, doncs. Venien allí, se feien tocar. Bueno, ja està bé, basta, va, ja sé. I llavors marxàvem. Clar, aleshores la professora que teníem a Tarragona volia quedar bé, exigia molt més i deia, si vindran aquells senyors i us pencaran. Clar, aleshores nosaltres ja anàvem tot el dia de bòlit. Vaig acabar la carrera, 22 anys devia tenir. Què passa amb la música? Que podia haver anat a Barcelona, perquè la professora que tenia a Tarragona em va dir, mira, ara ja has acabat la carrera i pots fer virtuosisme, que li dèiem. Doncs va acabar tot, perquè llavors vaig conèixer el que va ser el meu marit i ja no vaig anar ni a Barcelona, se va acabar. La música va quedar bastant al marge. Ara no seria així, eh? Faríem les dues coses, no? És una altra història. Tenia un piano, però tenia molta feina. No ho canviaria, eh? Sí, he desafrontat una cosa, però doncs, també en vaig tenir una altra. Perquè amb el meu marit també li agradava molt i doncs hi anàvem quan podíem doncs, a concerts, havíem anat al Liceu, havíem fet algunes coses amb música. Sí, a ballar molt. Anàvem a les festes majors al poble i ballàvem, sí. I aquí a Tarragona, on ens vam conèixer al Club Nàutic de Tarragona amb una festa que feien els estudiants. Llavors hi anàvem molt, molt a ballar, molt. A Tarragona se feia molt de ball. Hi havia el Club Nàutic que en feia, un restaurant que es deia Mirador, que els hiverns feien ball. Hi havia un ambient molt de ball. Doncs les cases particulars d'amics que feien festes, posàvem música, era divertit, eh? Ui, es ballaven molt els valsos, els tangos, ai, el xa-xa-xa... Llavors van començar els Beatles i bueno, vam seguir molt la música dels Beatles. Començar pel Submarino aquell... Va ser una època molt bona. Van donar un canvi. Quan van sortir vaig pensar, i mare meva, qui seran aquests? Però quan els vam començar a sentir, doncs vam dir, doncs aquesta música també val la pena. I els vam seguir molt. Jo he anat seguint també la música que s'ha anat fent. El Lluís Llach no em vaig perdre quasi cap de les actuacions que venia a fer per aquí. M'agradava molt. Ara hem anat a veure últimament el Sergio Dalma. Un no es pot quedar parat, estancat, i dir, mira, ja està bé això, no. Joventut Musical, ara va fer els 50 anys. Aleshores, quan anàvem al conservatori, recordo que llavors ja vam començar a anar a veure concerts i tal, i llavors ja va vindre per aquí. Vaig ser sòcia, però ara, últimament, hi havia un senyor molt gran, que era el president, i ara s'hi va posar una noia amiga meva, que es va jubilar, i em va dir, va, vine a la junta i així m'ajudaràs en coses. I per això ara m'hi he implicat més. Concerts hem de mirar de fer, aleshores ens reunim per veure on arribem, on podem buscar ajudes, una programació. Llavors anem mirant a veure si l'Ajuntament ens pot ajudar, la Diputació, bé, totes les tecles que s'han de tocar, això és el que fem. És complicat, molt, ara molt, eh? La coral treball va començar perquè el meu marit estava a l'Ajuntament de Tarragona. Aleshores, jo anava amb ell quan s'havien de donar els premis i l'acompanyava. I aquelles noies me van dir, només vens d'espectadora, clar. Bé, si vens encantat, dic, no, perquè no tinc temps, no tenia temps material. Però aleshores, quan es va morir el meu marit, vaig dir, ara tinc temps, i m'hi vaig posar. La Coral Augusta, una cosa que serveix moltíssim és saber música per les partitures. És una cosa que ja et porta sol. Saps si has de parar, si no has de parar, si t'has... El primer que em van preguntar quan vaig entrar, que saps música? I vaig dir sí, i vaig dir, oh, que bé. Ara, jo també reconec els que no en saben el bé que ho fan. Costar una mica, pujar la veu. Però em va dir, va, que farem unes notes més altes. I vaig anar dos o tres dies, llavors vam fer notes més altes i així vaig anar entrant. I ara, doncs, bé, bé, sí, normal, eh? No em distingeixo, però vaig fent, vaig fent. Quan ve Nadal, tenim tota una col·lecció de Nadales. Per Setmana Santa anem a la professora del Divendres Sant, fem alguns actes i després, entremig, doncs, fem cançons. Ara vam fer un concert molt bonic d'una autora del Vendrell que es diu L'Àngel de Tobies i la vam estrenar a l'Església dels Carmelites. Va vindre l'autora amb orquestra, la vam gravar i va ser molt maco, molt maco. Joventut Musical m'aporta un sentiment de que serveixo per alguna cosa. Feia un servei, me sento útil. I la coral, una satisfacció molt gran. Jo potser, si no hagués d'anar a assajar, me quedaria aquí. I ara doncs, penso, ui, he d'anar a assajar, ja surto de casa. Ja veig gent, parlem, i arribes a casa molt, molt bé. Concerts molts nervis. I després sempre surt més bé el dia del concert. Ui, llavors una satisfacció, perquè clar, la gent aplaudeix, van repetir. Vull dir, com si fóssim, jo què sé.
Cantar en una coral és una activitat que ens aporta moltíssimes coses. Escoltem-ho.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Per el que implica el cant, a través del cant es mobilitzen tota una sèrie de funcions, des de la memòria recent, si s'aprenen cançons noves, des de la memòria remota, si s'utilitza o es canta el repertori que la persona ja coneix o ha conegut o ha après en una altra època de la seva vida. Es treballa tot l'aspecte de respiració i control de respiració, capacitat pulmonar, això a través del cant. Estem treballant el llenguatge, la pronunciació i la fluïdesa, i el recordar vocabulari nou. Això a nivell cognitiu, diguéssim, i fisiològic, però després què implica cantar amb una coral? Doncs implica un compromís, no? El fet d'haver de sortir doncs, cada dia aquí a assaig, el fet de col·laborar perquè pertanys a un grup i tu ets important per aquell grup perquè l'activitat vagi endavant. El fet també pot beneficiar molt en l'autoestima, no? O sigui, jo aporto quelcom en aquesta coral, mira, sortim a fer un concert, ens aplaudeixen, podem presentar un producte decent, doncs tot això són aspectes doncs, que beneficia moltíssim a la persona.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 27 77.
Finalment hem demanat a la Teresa Duc de Tarragona que ens proposés dues de les seves cançons preferides.
M'agradaria escoltar La Filadora cantada per la Victòria dels Àngels. És una cançó que dintre de romàntic és bonica, és de la meva llengua, m'agrada. les que jo trobo que té una veu insuperable, vaja, no sé, no. Va vindre al Camp de Mar a Tarragona a fer un concert i vaig poder anar mitjans el meu marit de l'Ajuntament, vam anar allà, ens la van presentar, vam estar un ratet allà amb ella i pues, la vaig trobar una senyora molt normal. No se li havien pujat els fulls al cap amb una paraula. Doncs m'agradaria escoltar l'Al·leluia de Händel. És una de les peces que més m'agrada. Fort i molt viu. Aleshores, com que l'hem cantat diverses vegades, quan la cantem me sento com si estés tocant els àngels amb la Victòria. Tots, tots, vinga, tots plegats. La música forma part de la meva vida, dels meus sentiments. No sé, vull dir que no sé si podria viure sense. Si em digués, mira, t'has d'apartar de tot això, doncs no sé si hi viuria, no sé. És alguna cosa que va amb mi.
Amb l'Al·leluia de Händel acabem avui, una música que fa volar la Teresa de Tarragona. Amb ella hem conegut un dia més les coses que passen a la nostra vida quan la posem en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Temps de quaresma al Tibidabo, tot participant a l'adoració perpètua. Misses a les 8, les 12, les 5 i les 6 els dies feiners. Els dijous, hora santa amb pregària, reflexió i silenci d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit. I els divendres de quaresma, via crucis a les 6 de la tarda. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui, en l'últim minut del primer cafè de Ràdio Estel, volem recordar especialment els malalts i les malaltes en aquest Dia Mundial del Malalt, amb la coincidència que té aquesta diada amb la festa de la Mare de Déu de Lourdes. Salutacions a tots els qui teniu malalties, siguin lleus o més efímeres o siguin greus. D'altra banda, us comentem que està obert des de divendres el procés diocesà de beatificació de Maria Benedicta d'Àiber a l'Arquebisbat de Barcelona. Aquesta nova candidata a la santedat era una persona de vida discreta, senzilla, amable i molt pietosa, segons apunta el dominic Francesc Xavier Català, vicepostulador de la causa. Tenim, doncs, una nova candidata de Catalunya a la santedat, i això és motiu també de goig. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres en aquest dilluns, festa de la Mare de Déu de Lourdes, des de les 8, el Jordi Carretero, el Toni Huguet, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.